Són les 12, l'hora de l'Àngelus.
L'àngel del Senyor anuncia a Maria i concebé per obra de l'Esperit Sant.
Déu vos salve, Maria.
Ave Maria.
Heus aquí l'esclava del Senyor. Facis en mi segons la seva paraula.
Déu vos salve, Maria.
I el Verb es feu home i habitar entre nosaltres.
Déu vos salve, Maria.
És migdia, l'hora de l'Àngelus.
Ràdio Estel, informatius.
Són les 12 i gairebé 2 minuts. Bon dia, us informa Júlia Julbé. El Departament d'Educació es defensa de les crítiques pels canvis en l'ensenyament de lectures obligatòries de català i castellà a batxillerat de cara al 2025. El secretari de Transformació Educativa, Ignasi García Plata, explica que amb el canvi es vol motivar l'interès per la lectura.
Aprofundir i donar més pes a que l'alumne llegeixi i que ho faci sempre a partir de textos amb qualitat. I aquest és el repte. Creiem que hem d'anar a un model d'ensenyament de la literatura que s'orienta a això, a que hi hagi molta més vocació lectora, a un coneixement més profund del patrimoni, més capacitat per part dels alumnes de tenir una actitud més crítica.
En declaracions a Catalunya Ràdio, el secretari de Transformació Educativa també ha dit que hi haurà un mínim de dues lectures i seran els mateixos centres els que les proposin. I l'endemà de saber que Núria Marín renunciarà a l'alcaldia de l'Hospitalet de Llobregat, l'oposició l'acusa d'abandonar la ciutat en el moment menys oportú. Són els portaveus de PP i Esquerra, Núria Esplugues i Jaume Graells.
És incapaç de donar la resposta als problemes que té la ciutadania i per això marxa. Deixa la ciutat en el pitjor moment de la seva història. Aquests 5 anys estan marcats per absència.
Han passat 4 anys, han estat 4 anys estèrils. A més, ha estat més fora que dins de la ciutat, fent de presidenta de la Diputació, ara senadora. Vam haver de canviar els dies del ple perquè, si no, ella no podia anar als plens del Senat. Ha estat una alcaldessa que ha venut fum. Els seus 16 anys de mandat passen perquè no ha aconseguit cap dels grans projectes que anunciava. No sé quantes vegades ha soterrat les vies, a cada campanya electoral anava soterrant les vies no s'han soterrat.
L'encara alcaldessa i també senadora socialista deixarà el càrrec, serà el pròxim 15 de juny després de 16 anys de govern municipal. I en plana econòmica, el ministre Carlos Cuerpo alerta de l'impacte territorial que podria tenir a Catalunya i també el País Valencià l'OPA hostil del BBVA. El Banc Sabadell ho ha dit durant la seva intervenció al Cercle d'Economia aquest dijous.
Hay varios elementos que nos preocupan. En primer lugar, el elemento de inclusión financiera. El elemento de inclusión financiera que tiene que ver con la presencia física, territorial, la posibilidad de acceso a estos servicios financieros personalizados, como decía, tanto en Cataluña como en la Comunidad Valenciana. Este es un elemento fundamental.
El ministre també ha dit que l'OPA està pendent de l'anàlisi que facin institucions com la Comissió Nacional del Mercat de Valors o també el Banc d'Espanya. I un darrer apunt abans dels esports, en plana municipal a Barcelona, l'Ajuntament ja ha començat el procés que permetrà fer definitiu l'urbanisme tàctic del barri de Sant Antoni, i és que l'objectiu és urbanitzar definitivament els carrers Comte Borrell i Parlament i la plaça, també que hi ha el seu encreuament. Amb l'aprovació del pressupost municipal, ara el govern podrà desencallar una reforma que ha veïnat i entitats fa molt temps que reclamen. Es posarà fi a la urbanització provisional d'aquest espai d'estada que té un intens ús veïnal i que ha estat, com dèiem, objecte de queixes pel seu desgast. En punt, les 12:05, plana esportiva. Aleix García, Ferran Jutglà, Eric García, Héctor Bellerín i també Oriol Romeu són els noms més destacats de la convocatòria de la selecció catalana absoluta, que la setmana que ve juga un amistós contra el Panamà. El seleccionador català, Gerard López, també ha creat a files a Mica Mármol, Ramon Terrats, Àlex Alanyà, el porter Arnau Tenas i també Marc Cardona. En total és una llista de 20 jugadors, però ja ha explicat que queda obert a ampliar-se en funció dels jugadors que cridi la selecció espanyola per l'Eurocop. Escoltem Gerard López.
I ens guardem alguna opció a partir del dilluns per poder complementar-la. Jo crec que havia de respectar aquesta llista que pot incloure diversos jugadors catalans, tots sabeu, els del Barça, jugadors importants com Dani Olmo, com Gerard Moreno, com Marco Corella, i que si algun d'aquests no hi és en aquesta llista, doncs està clar que rebria la... Bueno, rebria no, ja ha tingut la trucada per incorporar-se a nosaltres.
El partit amistós de la selecció catalana contra el Panamà jugarà dimecres vinent. Serà a l'estadi Nova Creu Alta de Sabadell, un partit que es disputarà a partir de les 7 de la tarda. Doncs amb aquesta informació acabem. Més notícies al punt de la 1 del migdia. Recordin que sempre també poden ser connectats a les xarxes socials i web de Ràdio Estel, on hi trobaran la resta d'actualitat de la jornada. Fins la 1, els deixem amb Joan Trias i, com sempre, tot l'equip de La Caravana.
Ràdio Estel. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món. Una proposta única i nova les 24 hores del dia. L'actualitat de l'Església, el diàleg interreligiós, la vida pastoral, la litúrgia, precària i reflexió, emissions històriques, música i moltes altres realitats. Des de l'aplicació Ràdio Estel oficial o des de radioestel.cat. Ànima Estel, l'únic canal online religiós en català per tot el món.
Ai, amb la rutina i el dia a dia estic esgotada.
Tu com ho fas?
Perquè cada matí prenc un vial de Royal Provite 5000. Royal Provite 5000 té gelea reial pura i em fa sentir amb aquell extra de vitalitat. Recorda, si vas atrafegada, pren gelea. Demana Royal Provite 5000 a laboratoris Marnis, a herbolaris, farmàcies i parafarmàcies. Més informació a marnis.com.
Ràdio Estel, Barcelona, 106.6. La Caravana. Òpera Rock, amb la divulgadora musical i directora d'escena Maria Voronkova.
Que passen de les 12 del migdia, ja els tenim el somriure a la cara, perquè clar, si ve ella. Maria Voronkova.
Hola, molt bon dia.
Què tal, bon dia?
Què tal, Joan? Molt contenta.
Avui més d'hora que mai, eh?
Sí.
Fixa't.
Sí, sí, bien. Et veig molt bé, tens bona cara.
Sí.
Brilles una mica, potser.
Estic molt feliç avui.
Que bé, me n'alegro, se't nota.
Veus? Cosetes.
Les cosetes.
És que l'òpera em fa feliç.
Ah, a mi també. A mi també, sí, estàs així. I espero que els oients també.
Segur.
Segur. I si no, avui us he preparat una cosa perquè digui... Ai, a mi no em fa feliç. Amb això sí.
Saps que ets...
Ai, Déu meu.
Deixa'm-ho dir, això, que no... Poc t'ho dic.
Ai, Déu meu.
Ets de les... pels oients, parlo, de les seccions més envejades d'aquesta casa?
Què dius, ara?
Sí.
Ai, que bé, no? Però bé, no? Enveja bé, no? En plan...
No. M'ha sortit envejades, no volia dir envejades. Que agraden més.
Ah, sí?
Sí.
Ai, ara estic contenta. M'aniré a casa com un pau, així, inflada. És que ets fa il·lusió.
M'agrada que te'n vagis com un pavo inflada, però després de la secció.
D'acord. De plomes, eh? Així, no rellena per a Navidad. No, per favor, basta. No, hem de parar aquest despropòsit.
Òpera.
Va.
De què ens parles avui?
Doncs avui porto una cosa guai, ¿vale? Que és un starter kit per al mundillo de l'òpera. Kit d'iniciació. Un pack d'inicio, ¿vale?
Val, starter kit, m'ha sonat a mi a KitKat, això dic.
Bueno, un poquito.
Val.
No, perquè saps què passa? Que és que és una pregunta que em fan. O sigui, potser me la fan un cop per setmana i és el clàssic, ai, la meva parella no ha anat mai. La meva mare li faria molta il·lusió. Escolta, la meva amiga li vull regalar una òpera, però no ha anat mai. Què m'aconselles per començar?
Ui!
Però és que això m'ho pregunten, t'ho ben juro, potser és un cop per setmana, eh?
Sí, sí,
és un
crec,
clàssic. Així que dedicaré no un, sinó dos episodis a resoldre aquesta qüestió que repeteix constantment, vale?
Val.
I la qüestió és, quina és una bona òpera per començar? Vale?
Digues. Mira, jo la deixo digues aquí i la respondrem ai, al final de la...
del cicle, dels episodis.
Sí.
Vinga.
Val? Jo vaig començar amb una.
Sí.
La meva pregunta és, hi serà? Ho veurem.
Si amb la que vaig començar jo, no hi és.
No hi és, eh?
No.
Val.
No, perquè no és bona idea.
Ah.
No
és... Jo no, és que no sé si és bona idea o no, però... Bé, jo crec que va ser bona idea. Em va fer enamorar de l'òpera.
La gent es tira per balcons,
no
potser?
Sé si ja.
Potser la gent es tira per balcons? Hi ha una església molt gran?
Hi ha una església
ha un
molt
pintor,
gran.
Potser?
I hi ha un pintor.
I hi ha persones que se defenestren constantment?
Sí, sí, sí.
Vale,
sí, sí.
No, no, crec que sigui la millor.
No és la millor, eh?
És una de les meves preferides, però
diguem-ho,
no sé...
És tosca.
És tosca,
jo
sí,
vaig començar amb Tosca.
És Tosca. I jo amb Turandot. I no.
Hosti.
Sí, no, no, claro, és que... No,
val, val,
no
val. Podem...
Sí, perquè no passi això de que portis val una criatura de 10 anys a veure Turandot, doncs aquí estic jo, que a més, és que ho he fet, o sigui, he fet molt bé els deures,
mm-hmm,
perquè les he endreçat cronològicament.
Oh, que bé.
Sí, 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 sí. He anat separant per gèneres.
És que ets ordenada, eh?
Sí, sí, sí.
Tu anaves
sí,
a la universitat,
sí.
És d'aquelles que prenia punts, I la gent em baixava aquells apunts, eh? Els volia?
No.
No?
No, no, no.
Val, val.
No, 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 no. Jo era el caos.
Doncs
jo era el caos.
Dàs el perfil, eh?
Lo sé, pues no.
Val,
no,
val,
les
val
aparences enganyen. No et deixis portar. Bueno, va. Comencem,
va,
perquè així ningú ja no té excusa per no dir, venga, va, Maria, què òpera? Pues tienes dos episodios. Comencem.
Preciós, això, eh?
Ai, sí.
Quantes pel·lícules veurem escoltat, això?
Milers.
Fotimers.
És una meravella.
Sí, sí, sí.
Però, bueno, anem una mica enrere amb el temps, que hem dit que ho hem endreçat això cronològicament.
Vinga.
I farem el tret de sortida amb el barroc. I fixa't que la majoria de rànquings d'aquest estil, que n'he consultat uns quants, per alguna raó, que més jo no acabo d'entendre, perquè és, salten directament al classicisme i a Mozart. En plan, el barroco no existe.
Ah.
I jo, personalment, considero que és un error, perquè és veritat, és cert, que... jo ho he dividit en tres criteris, vale?
Mm-hmm.
Música accessible, argument molongui i hits. Per
val
què? Perquè crec que els hits ens acosten molt al mundillo. Quan creiem que ens queda a prendre pel sac,
sí,
sona algo que et sonava i ep, ep, i pam. I és veritat que el barroc a nivell hits, pues bueno, pues surt una miqueta perjudicat. No és tan de hitazos a nivell de coneixement popular.
Mm-hmm.
Però és que crec que té coses superguais per iniciar-se en el mundillo.
Val. Vale?
Vinga, pon-me la música.
M'encanta aquest tipus de música. És a dir, mira,
sí,
no l'hem tractat, eh, aquí?
Sí, sí, sí. Sí, sí,
val.
Sí.
Jo, quan sona aquest tipus de música, és que no sé com dir-t'ho, faré un esforç. M'imagino dues línies paral·leles,
mm-hmm,
anant cap endavant.
Vale.
I una segueix una melodia i l'altra una altra.
Bueno, és que això és el contrapunt. És que ja ho has dit molt bé. És que mira que intuïció.
Però és preciós de visualitzar això.
Sí,
no
bueno...
No només d'escoltar, sinó de visualitzar.
I tant,
aquí és on volia anar.
Grieg ho deia, són catedrals.
Exacte.
Les partitures són com catedrals
sí,
rococó
sí, sí, sí,
que s'enfilen cap a l'aire i és fantàstic. Mira, pels que aquells que no recordin, quatre peculiaritats super a grosso modo del barroc. Tenim la pirotècnia compositiva, com
sí,
superbé has indicat tu. Els gorgoritos vocals.
Home.
Que a qui no li va gustar
clar
un gorgorito no, el del segle XVI. Tenim la improvisació, que també mola molt, que veiem que res no està tan estancat, res no està...
Uh-huh.
Els cantants improvisen les seves
sí
variacions. I tenim orquestracions delicades, perfectament calculades, decorades, superornamentades, vamos, tot és impecable, delicat i virtuós. I dins d'aquest estil, la meva primera recomanació, i és la que estem sentint, és Dido i Eneas de Henry Purcell. I per què recomano l'obra? Punt número 1. És una obra curta. Té una durada aproximada d'una horeta.
Ui, sí que és curta.
Clar, en la qual cosa ho fa super... No ho fa gens intimidant per aquells que no han estat mai a l'òpera. Bueno, vale. Una horita, no passa nada.
Clar, no és allò de... Ui, és que estaré...
Estaré 6 hores, com clar, Wagner. Clar. No. Una horeta i cap a casa. En segon lloc, i això també em sembla important, la història és superclara i, a més, molt emocional. Vale? Tot inspirar-se en la mitologia, se centra en una història d'amor. Personatges així bastant èpics, que són Dido, la reina de Cartago, i Eneas, un heroi de Troia, que estaven en guerra, i amor. Així que la narrativa és superclara, entenedora, i com és emocional, et genera connexió de seguida amb el públic. Punt importantíssim, també. La música, tot i tenir aquesta complexitat, és superaccessible i fàcil d'escoltar. ¿Vale? Per què? Perquè les melodies de Purcell són superagradables. O sigui, sí que són molt complexes, però entren.
Sí.
I el barroc té una cosa molt guai, que són les repeticions constants. Que perquè ens entenguem, al igual que una cançó d'avui dia, l'estribillo, que es va repetir tres cops,
sí.
Doncs és que això ja ho feia el barroc.
Fixa't.
Claro, perquè se't quedés, que són els famosos da capos. I què passa? Doncs la música de seguida se t'encomana i t'acaba resultant familiar. I, clar, això facilita molt l'audició.
Què
no?
Més vols?
Així que és veritat que no té un gran hitazo, però té una peça, que és el lament de Dido, que s'has fet servir en pel·lis, en anuncis...
Val.
I t'agradi o no l'òpera, jo t'asseguro, Joan, que és supercorprenedora, que ara l'escoltarem i direu, ah, sí, és muy bonito, esto es muy bonito. Vale? També hi ha un punt important, i és que la producció és bastant senzilleta.
Val.
Clar, com és una òpera d'una durada, com només hi ha dos protagònics, doncs els costos d'escenografia i vestuari permet que molts espais ofereixin versions íntimes i properes. O sigui, no t'has de gastar aquí 300 pavos per una entrada al teatre, perquè clar, igual, en un espai més reduït... t'ofereixen això amb proximitat, de tu a tu. I em sembla una forma superguai de començar-se, d'iniciar-se, no? I per l'últim tenim l'idioma. I per això també he començat amb aquesta. Perquè, a diferència de la gran majoria, aquesta òpera està en anglès.
Ah?
Clar, així que qui més qui menys el té més proper, no? Que no pas, jo que sé, l'italià, l'alemany. I, a més, passa que de Dido i Eneas hi ha un mogollon de traduccions tant en català com en castellà. Així que fins i tot, si busqueu una mica, podeu anar allà i passar dels sobretítols, no cal que et familiaritzis amb el libreto. Vull dir...
Està molt bé, això.
O sigui, més proper impossible.
Està molt bé.
Vale? Així que sí, a mi em preguntes, i parlant de barroc, és l'òpera ideal per començar. Ja escoltem aquest lamento de Dido, que és una fantasia. Thy hand bent darkness sheds me on thy bosom, let me rest, nor I loathe but death. Per això t'ho deies, que da igual si no te gusta la ópera, això és...
Clar.
Però que bonito.
Sí.
Que bonito, que maravilla, que bien. Així que vinga, Dido i Eneas. Què dius? Vale, dramón, amor, tal... I dius, bueno, hi ha molta gent que no vol caure en drames en la seva primera experiència, i jo ho entenc. Així que, evidentment, us he portat una comèdia que ja és un clàssic d'aquest programa.
Ui.
I és l'òpera bufa, La serva padrona, de Giovanni Battista Pergolesi.
L'has dirigit, eh?
Aquesta l'he dirigit, i tant, diverses vegades. I tant. De fet, aquesta tu l'has vist.
Sí, sí.
Aquesta... La dirigida per mi.
Exacte. L'has dirigit.
Sí.
L'he vist.
Sí.
L'has explicat dalt d'un escenari.
Correcte.
I quan has baixat t'he atracat perquè vinguessis
correcte
a col·laborar amb aquest programa.
Totalment cert. Així va ser. Així va ser. Sense la serva padrona jo no estaria aquí.
Molta il·lusió que sortigués
també. I tant, i tant. No em diguis que no és ideal per començar.
És ideal.
És, vamos, si la durada d'una hora us semblava curta, doncs aquesta dura 45 minuts.
Clar.
És que és un pim-pam.
Què has de fer en 45 minuts?
Res, és que no tens ni temps d'avorrir-te.
No et perds ni el Barça.
No, correcte. correcte. I dius, a mi no m'agrada l'òpera, un 45 minuts no et dona ni
ja
temps.
Està.
Ja està, ja fue. Vale? A més, què té de bo? Si abans tenim el dramón, aquesta cosa més profunda, aquí la trama és còmica, simple i, el que és més important, super entretinguda.
És molt còmica, eh?
És molt còmica, sí. Clar, clar. Per què? Perquè tot se centra en les entremaliadures de Serpina, que és una serventa astuta que enganya el seu patró Uberto, perquè es casi amb ella, ¿vale? Així que és la clàssica comèdia lleugera, mm-hmm, amb personatges arquetípics, superfàcils de seguir i, sobretot, de gaudir.
Pot ser que sigui el vodevil de les òperes?
Correcte, tal qual.
Una mica això, eh?
Tal qual, sí, perquè tot això es va inspirat en la comèdia de l'arte, que és la mamà del vodevil.
Doncs ja ho tindríem.
Clar. Què passa? Que la música és alegre, melòdica, i, un cop més, com dèiem abans, gràcies a les repeticions es fa familiar de seguida. I el que és pitjor, s'enganxa, però que és una cosa que et passes 3 dies i és com, basta, vete de mi cabeza, maldita sea. Així que mola bastant. I també un punt important, que crec que és bastant guai, sobretot per iniciar-se, és la presència del teatre. Vale? Perquè el visionat de l'espectador ajuda moltíssim, perquè hi ha un actor mut, que és l'alleugeriment còmic. I clar, és un llenguatge que ens resulta tan proper per haver-lo vist tantes vegades que de seguida veus l'escena, se't fa familiar i se't fa encara més divertida i propera.
Total.
I propera. I també aquí hi ha un detall que crec que no puc deixar de mencionar, i és el context històric de l'obra. Per què? Perquè la serva va ser clau pel desenvolupament de l'òpera bufa, de l'òpera còmica.
Sí.
De fet, se'n considera el tret de sortida del gènere. Així que els que tinguin curiositat sobre l'evolució del gènere operístic tenen aquí un document sonor i visual absolutament imperdible.
És que no li falta de res.
És que ho té tot, de veritat. És una comèdia genial per començar, absolutament genial. I després d'aquestes dues recomanacions del barroc, doncs saltem ja al classicisme. I per suposat, farem una parada al nostre estimadíssim Wolfgang Amadeus Mozart. Per suposat, no faltaria més. Una vegada més, recordem, res, super per sobre, peculiaritats de l'estil clàssic. Tenim un rebot, aquell rebot pendular a la complexitat del barroc.
Sí.
Vale? Oh, Dios mío, qué complejidad. Així que, què passa? Doncs que això se'n va,
sí,
i tornem a fórmules més senzilles, més amables, i la música fa un salt. Un salt d'on? Doncs de les complexes filigranes impecables a unes formes una mica més clares, més amables i super refinadetes.
Mm-hmm.
¿Vale? O sea, tú imagínate los lunares, el pelucón y a ir saltando por la sala de baile, ¿eh? Con el miriñaque rebotando. ¿Eh? Eso es el clasicismo. Y si hem de parlar de clasicisme i hem de parlar de Mozart,
clar,
pues tengo que caer en lo que hay que caer porque es necesario.
Sí, sí,
la
sí.
Flauta mágica.
M'encanta això que fa Mozart, que tampoc sense entendre de la música, acabo de caure que una... Vaig a inventar, eh?
Vinga, va,
teories
inventa.
Musicals.
Recorda que això és un plagi, per qui vulgui més detalls, que vagi al programa sobre la flauta màgica.
És veritat. Però per mi el que fa Mozart és agafar el barroc,
mm-hmm,
destrossar-lo tot...
Vale, estem d'acord.
I tornar-lo a col·locar.
Estem d'acord. Bueno, és sí? Que a més ens està suggerint ja el que vindria després. És que és una... És un capo.
Sí.
És que és un capo. Què hem de dir de Mozart, que ja no sapiguem? Bueno, tenim 3 programes dedicats a ell. Vull dir,
és el Jafasso.
Claro. Vale, flauta màgica. Comencem amb un parell de disclaimers, perquè ho trobo important.
Val.
Vale? Perquè en realitat no tinc del tot clar si jo l'hagués posat en el rànquing, tot i que és necessari.
No?
Per què? O sigui, diré els contres i també diré els pros.
Val.
Eh? La durada ja deixa de ser un punt a favor, perquè ja ens plantem a 3 horetes.
Val.
L'idioma tampoc ajuda, ¿vale? Perquè és en alemany, i a més té mogollon de fragments parlats directament, és un singspiel. I l'argument ja s'hauria de convertir en un punt complet... És un hàndicap, ¿vale? Vull dir, pues no s'entiende.
És una bogeria.
És una locura. Sí. Vull dir, ja ho sabeu, ho hem explicat amb molt de detall en un programa anterior, la complexitat del llibret és enorme i, a més, no te l'acabes. Quan més l'estudies, més coses et surten.
Sí, 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 sí.
Amb la qual cosa, dius, vull començar amb això, guai, doncs jo recomano que aquest primer visionat et prenguis la història com només un conte fantàstic d'aventures i màgia.
Ah, mira.
Vale? I després ja, si t'agrada, t'interessa, ja t'hi vas capbussant en el mundillo. Però ara anem amb els punts de favor de per què sí, molaria. La música directament a mi em sembla memorable.
Ho és.
Tal qual. Vale? I en aquestes 3 hores que dura hi ha una varietat musical que és too much, que em sembla brutal. No? És molt accessible i molt maca d'escoltar, si no té aquella complexitat que ens anirem trobant després. Mm-hmm. I clar... Si parlem de hitazos...
Clar, hòstia, no n'hi ha un, eh?
Clar, tenim la reina de la nit, tenim el papageno, tenim aquesta obertura... O sigui, i tot és supermelòdic, superenganxós... És que, a més, passa una cosa que és... Ayer, hoy y siempre aconsegueixen captar l'atenció d'espectadors de totes les edats. És que t'emociona igual als 90 que als 9.
És així.
I esto es, esto es.
Jo he posat trossos de la flauta màgica a nens petits.
Jo mateixa? I jo, bien, papageno, bien! És un fet.
És així.
I no és només la música, sinó que, clar, com és un conte de fantasia, els elements visuals i escenogràfics són quasi sempre superespectaculars. Tenim, bueno, vestuaris de superfantasia... Mm-hmm. Hi ha com 6 quadres diferents en cada canvi escenogràfic. Estàs allà flipant tulipes de què? Que meravella! Així que t'enganxa. I també té uns personatges supercarismàtics, profuns, que no es donava una profunditat de personatges fins aleshores, i molt divertits. Tenim des de l'heroi Tamino, passant per Pamina, que és una heroïna valenta, fins al divertidíssim Papageno, la temible reina de la nit. Vamos, que tots tenen un toc molt teatral, molt entretingut, i si no és amb un, connectes amb l'altre i ho pots anar veient des de diferents perspectives. Mm-hmm. I... És veritat que, tot i que l'argument és complexíssim, s'ha de dir que els temes que es tracten en realitat són bastant universals i bastant fàcils d'entendre. Per què? Si ens basem en aquesta capa superficial, doncs està parlant d'amor, de la lluita entre la bondat i la maldat, sobre la importància de la saviesa, de l'autodescobriment... Sí, vamos, sí. Se entiende. És que, clar...
És un clàssic.
Si hablamos de gitanos...
És
que, clar, és imbatible. És una meravella. I què dius tu? Mira, i és que jo no sóc fan de la fantasia, a mi esto de los cuentitos de hada, no. Vale. I dius, vull iniciar-me en Mozart. Como no. Quiero que mi primera ópera sea de Mozart. És que és un bon dit.
Tens un altre, eh?
Sí. Home, l'alternativa. I és Le Noche de Figaro.
Jo, Maria, no sé si coincidiràs també. És evident, que tu has vist 10 milions d'òperes més que jo.
D'acord. 10 milions, eh?
10 milions. Sí. Però jo crec que La Noche de Figaro deu estar al top 3 de les més difícils de fer i de cantar.
Mira, la posada en escena és un infern, vale? Jo l'he dirigit, és un infern, i a més són tropa mil protagònics, però paga la pena, és que és molt divert.
No,
és molt guai.
És preciosa.
És molt guai.
Ara, que darrere hi ha un treballàs enorme.
Immens. Mozart, 3 hores, vull dir, aquí no us en lliureu. Si voleu iniciar-vos amb Mozart, va ser largo, tenedlo claro, vale?
Tu queries un Mozart?
Pues te lo comes, querido.
Venga.
Exacte. Però, a diferència de la flauta, aquí l'argument és super senzill i molt, molt entenedor. Perquè, tot i ser una obra bastant llarga, continua sent super accessible. Per què? Perquè és una comèdia.
Clar.
I les comèdies ja tenen aquest punt que... de seguida es fan una miqueta més fàcils de seguir. L'idioma és menys hàndicap, perquè en aquest cas la tenim en italià. I vulguis que no ens queda més apropet que l'alemany.
Sí.
Però, dius, és que no parlo idiomes. Calma, recordeu, el 90% d'ocasions l'obra va acompanyada de sobretítols.
Sí,
vale?
Sí.
I no tens sobretítols? No passa res. Podeu trobar els libretos complets de forma completament gratuïta a internet. I ara, Joan, he de fer un segundito de promo.
Sí, home.
De promo no patrocinada per nadie.
És, em però, sembla molt bé.
Però és que ho he de fer. Jo he de dir que careol.es... Gracias por existir y por acompañarme en la vida des de que em vaig iniciar en el món de l'òpera.
Està molt bé.
Careol.es, tots els libretos del món, allà, de forma gratuïta. Fantàstic, sí. Va, seguim. D'estos segundos de promo.
Està bé.
Com a punt extra de la noche, que a part de ser una comèdia bastant arquetípica, té un component molt guai de crítica social. I això mola, perquè va ser una obra revolucionària en el seu moment i va tenir mogollon de problemes amb la censura. Mm-hmm. Per què? Doncs perquè Mozart i Da Ponte, a través de l'obra de teatre de Montmartre, van decidir deixar els poderosos en un lloc absolutament deplorable.
Ara.
Fent què? Doncs exposant els seus abusos amb majarades com el dret de pernada, que dius, por favor, señores, váyanse a l'infierno.
Sí.
Així que jo crec que això és guai. Tenir una mica de component crític, mola.
Sí, absolutament.
També té un detall que a mi m'agrada molt i que marca una peculiaritat de l'estil clàssic i també de l'època. I és l'ús, que l'estàvem sentint abans, mm-hmm, de personatges transvestits.
Mm-hmm.
Per què? Doncs recordem, els castrati van ser prohibits, amb la qual les veus anteriorment pensades per aquella tessitura masculina van passar a mans de dones transvestides d'home. I clar, em sembla un detall no només històric, sinó també estilístic interessant de veure en escena. Perquè clar, és un contrast. Nosaltres sabem i imaginem que els homes feien de dones.
Sí.
Per allò de, bueno, ja sabem per què. En canvi, veure com en l'òpera era a la inversa i els rols eren dones vestides d'home, és que
sí,
em sembla...
Sí, sí.
Em sembla molt guai.
Magistral.
Sembla molt, molt guai. Així que, en resum, que si voleu Mozart, voleu comèdia i una mica de transfons, Le Nozze di Figaro, tot i llarga, que ja ho hem dit, és la vostra obra.
Espai patrocinat per Careol Punès.
Sussurrol cor instaura unido voi fiorir mai fres mai piacere d'amor cui tutto adesso.
Més suau, això, eh?
És que té moments de tot.
Sí, clar.
És que és molt complet. Sí, sí. És Mozart, què quieres?
Clar.
Què quieres d'ell?
Sí.
Que
sí,
te
sí.
Deja un cabo sin atar. No va passar. Vinga, va, i ara acabarem de tancar el món del classicisme i ho fem amb una altra comèdia, però de la mà del nostre amic, el compositor i chef Giacomo Rossini.
Home!
Giacomo Rossini, sí. I el seu famosíssim Barber de Sevilla, eh? Vull dir, és veritat que és una òpera de la que ja hem parlat, però és que jo crec que per començar és xupi.
Sí.
És super xupi. I fixa't que tot i que va ser composta a posteriori, mm-hmm, que Le Nozze di Figaro, vindria a ser la primera part.
Fixa't. És... Perquè ells són així.
Ells són així. Va, vienen, vuelven, se van. Ja. Posa-me-la.
Pensaves que tot s'ho havia inventat George Lucas?
Pues no.
Doncs no.
No, aquí tenemos hitazos. O sigui, si parlem de hitazos, Barbero és un hitazo constante, maravilla. Tenim aquesta obertura famosíssima. Què passa? Doncs que ja només començar i et sents, en certa forma, familiaritzat amb el que vas a veure. Perquè
sí,
això t'suena.
Sí.
T'suena. I el millor de tot, que quan tu estàs allà assegut i ja estàs enganxat i feliç, perquè esto mola, i estàs allà coneixent els personatges, és que de seguida arriba un altre agitado, que és el Figaro. Clar, tio, què passa en aquest moment? Doncs el que havia de passar, que Rossini et roba el cor i us asseguro que ho fa per sempre més. Vale. M'he equivocat, eh?
No, no era.
No era.
No passa res.
No era. No era.
Mira, segur
sí.
que quan has dit... no sé com has donat pas, si escoltem-la o no, però moltes vegades dius escoltem-la. Però
sí.
quan has dit lo d'escoltem-la, jo crec que molta gent ha fet el Figaro al cap. Mira.
Ah, gràcies. Sí, 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 sí.
La 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 la
Bueno, l'hem trobat,
ja
l'hem trobat.
Ja està, ja el tenim aquí.
Vale. El fragment anterior era de Xerxe, una obra del barroc de Händel, que me la vaig plantejar, però la vaig descartar. No sé per què està aquí. No sé per què està aquí.
Però és que bueno. explica les entranyes, m'encanta.
Sí, sí, sí.
Està molt bé, això.
Vinga, va, per què hem de començar per Barbero? Òbviament tenim els hitazos. La música és accessible, no, lo següent. Mm-hmm. Perquè és trepidant, és grandiloquent, és divertida, s'enganxa a més no poder. Perquè, tot i la seva complexitat compositiva, entra sola i la gaudeixes com un enano. A més, té uns números grupals que et deixen bocabadat. I si mai has escoltat una orquestra simfònica en acció, o sigui, flipes.
No, clar.
Sí. El Barbero, flipes, absolutament. Així que, què més? La trama. La trama és divertida i superfàcil de seguir. És un amor en aparença impossible que acaba en final feliç amb hilarants estratagemes de pel mig. Mm-hmm. Quines? Doncs disfresses, calúmnies, notetes, corredisses... És com l'Instituto versión 2.0.
Sí, sí,
vale?
Clar.
I, a més, estan tot el dia fent putadetes a l'antagònic, que a més acaba sent un dolent d'aquells adorable, doncs, per talós i perquè en el fons no era tan dolent. Què passa? Que les situacions són tan còmiques i tan entretingudes i trapelles que les 3 hores que dura, et, us juro que passen
volant.
Volant.
Sí, sí.
Volant. I dius, vale, todo esto está muy bien, pero aquí porto ya una notita de color. I és que, si us falta un component històric i curiós, també us el porto.
Vinga.
Perquè us diré que la premiere va ser un despropòsit del Barbero. Va ser una cosa... Sí, sí, sí. Escridassades des del públic, objectes llançats sobre l'escenari, i fins i tot, i no t'ho perdis, la inoportuna aparició d'un gat en meitat de la representació.
Ah, mira.
Això, tot això va passar, eh? El dia de la premiere. Però hem de tenir en compte que si parlem de Barbero, parlem d'una de les comèdies més importants de la història de l'òpera. Així que començar per aquí és indubtablement un absolut encert. I no només comences, sinó que comences i t'enganxes, si parlem de Barbero. I res, Joan?
Què, ho deixem aquí?
Fins aquí les 5 primeres?
Sí?
Què t'ha semblat, això?
Ja,
hem fet el barroc, hem fet el classicisme i ja la setmana vinent ens endinsem al romanticisme.
Ui, la setmana vinent!
Sí, sí, vamos, sí.
No us ho perdeu, eh?
Sí, sí.
I si no heu pogut escoltar aquesta setmana, si teniu ganes d'escoltar la vinent, podcast.
Ah, exacte.
www.radiostel.cat, secció de podcast, òpera rock, amb Maria Broncova, i allà ho tindreu tot plegat, inclús també aquest episodi. Broncova, com sempre, un plaer.
Moltíssimes
gràcies.
Gràcies.
Que vagi molt bé.
Adéu, bonicats.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Bueno, estic una mica al cas, però tampoc gaire.
Un espai que convida el públic a viatjar al passat, al present i al futur a través de temes com els avanços tecnològics, difon el coneixement científic i tecnològic, perspectiva de sostenibilitat mediambiental.
Collons.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 6 de la tarda. Els caps de setmana descansem.
Ràdio Estel t'ofereix cada dia a les 6 de la tarda tota l'actualitat social i religiosa. És l'espai de referència sense distància per apropar-te a les notícies més importants amb els seus protagonistes. En 45 minuts, entrevistes i seccions dedicades a la caritat, l'economia en valors, el diàleg interreligiós, el món del treball i la pastoral de l'Església. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda a Ràdio Estel. Sense distància, amb Ignasi Miranda. Ràdio Estel.
Escoltant, sentiràs.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde.
Nou minuts i mig que passen de dos quarts d'una del migdia d'aquest dijous 23 de maig del 2024. Déu-n'hi-do la vida que passa i que ens dona sempre sorpreses. És moment, el que no és sorpresa, perquè ho fem cada dia, més o menys a aquesta hora, és que és el moment d'obrir les portes del Viure en Salut, el nostre espai de salut i benestar aquí als matins, a Ràdio Estel. Ara canviem una mica de veu, el Joan Trias descansa i em poso jo aquí a la cadira del conductor per portar endavant aquest espai com cada dia de dilluns a dijous. En teniu al capdavant d'aquest espai acompanyant-vos i tractant de donar solucions als vostres problemes de salut. Com sempre, com sempre, com sempre, aquesta és la nostra garantia, que és de la mà dels amics de Marnis. Una altra garantia és la persona que sempre ens acompanya, de sobres conegut per tots vosaltres, el doctor Jacinto Valverde, la seva saviesa, la seva espurna, l'humor i, evidentment, també l'eloqüència que entra en directe des de Madrid. Ara de seguida el saludem. Abans us recordo que Viure en Salut és l'espai de salut i benestar d'aquesta casa. Estarem en directe fins a la una del migdia, però les consultes les podeu enviar durant tot el dia, qualsevol hora del dia, de la nit, de la matinada, quan us vingui bé i us vingui de gust i ho necessiteu. Aquí estem per rebre les vostres consultes. Ara us recordem com ho podeu fer.
Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel. 663 99 30 62. 663 99 30 62.
El número de telèfon màgic, la clau que us obre les portes d'aquest espai, és aquestes 9 xifres. 663-99-30-62. Segur que les teniu ja ben enganxades a la nevera amb un imant o al mòbil o amb una llibreteta al costat del telèfon per el moment en el que ho necessiteu, per enviar consultes, dubtes per vosaltres, per familiars, per amics, per coneguts, per qui sigui, estem per servir-vos. Que no us ve bé enviar un missatge de veu o missatge per escrit aquest número de telèfon, 663-99-30-62. Tenim també una adreça de correu electrònic, per si us ve millor, doncs fer-nos un escrit mitjançant aquest correu electrònic, que ara us facilitaré també. És lacaravana@radioestel.cat, lacaravana@radioestel.cat. Aquí ens exposeu el que necessiteu, el vostre cas, dubte o pregunta, i nosaltres li traslladem cada dia al nostre doctor. Doctor Jacinto Valverde, buenos días, nos de Dios.
Muy buenos días, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida, adelante.
Ahí estamos, que sí, señor.
Hombre, bueno, perdona, ahora hacemos broma, pero mi padre, que ya hace muchos años que falleció, cada vez que entraba en casa decía Ave María Purísima. Era como un saludo que él tenía. Yo creo que era una cosa de aquella generación. Él nació en el año 40. Sí. Y era un tipo de saludo muy estándar. Sí. Y de hecho yo, de manera casi, Jacinto, inconsciente o subconsciente, no sé cómo calificarlo, a veces también me sale cuando entro en casa, Ave María. Sí, sí.
Sí, es curioso. Bueno, una manera, yo qué sé, de agradecer todo lo que tenemos, ¿no? Todo lo que nos han dado, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Que es una manera de agradecerlo, pues sí, a quien nos lo haya dado, ¿no?
Y además este enfoque tuyo positivo de la vida, créeme que yo lo vienes a mí, ¿eh? Porque durante todos estos meses de radio, y te lo digo con sinceridad, no es ningún truco de locutor, este positivismo tuyo de decir, oye, no, pero estamos contentos, tenemos cosas para agradecer, y positivos, y para adelante. De verdad que a mí me lo has contagiado muchas veces, a lo mejor en pequeños momentos de flaqueza digo, no, esto no puede ser. Jacinto no lo permitiría, me levantaría la cabeza y diría, adelante, muchacho. Campeón, grande campeón.
Yo creo que sí, yo creo que, hombre, hay situaciones y personas y momentos
claro.
duros, sí, y todo el mundo hemos pasado por ellos, y quien no lo haya pasado, qué suerte ha tenido, ¿no?
Sí.
Pero la vida no es fácil, eso está claro, es lógico, pero depende de nosotros si la podemos hacer mejor o peor, ¿no?
Mira,
entonces, sí. Es así, yo creo que siempre hay que ver el vaso medio lleno en vez de verlo medio vacío. Uh-huh.
Me parece una filosofía fantástica y además, mira, ahora has hecho un comentario enseguida, te doy paso, que hoy hemos convenido que nos hablarás de lo que tú quieras, barra libre, uh-huh, para hablarnos de lo que quieras en cuanto a salud y bienestar. Pero una de las cosas que yo siempre les transmito a mis hijos es este punto de decir, olvidaos, porque hoy en día las series... El otro día escuchaba a un filósofo, Jacinto, que decía que vivimos en una pequeña dictadura de la felicidad. Es decir, como sometidos a que constantemente tenemos que ser felices. Y claro, lleva mucha frustración eso, porque normalmente claro, la vida es tranquila, serena, sin más. Y luego hay muchos momentos que son complicados, que tú los puedes positivizar y llevarlos mejor, uh-huh, si tienes una buena actitud. Pero vienen, y sobre todo en la vida adulta, evidentemente. Y yo les,
claro,
y yo les digo, no os dejéis engañar ni por, uh-huh, las influencias de la televisión, de las series, ni por los compañeros, ni por tal. Digo, llegan momentos siempre complicados. Tú has dicho, quien no os haya pasado, pues qué suerte. Sí, pero ya les llegará, porque es que antes o después llegan los momentos complicados.
Y sobre todo, Rafa... Sí. Disfruta de las, claro, pequeñas cosas, claro, que son las que tienes a tu alrededor día a día. Disfruta de una buena conversación.
Ay, sí.
Disfruta de que hace un buen día. Sí. Disfruta de que te está dando el sol. Disfruta de que has hecho una cosa bien en el trabajo.
Sí.
Disfruta de que le has dado una buena noticia a alguien. Pequeñas cosas.
Pequeñas.
Disfruta de que vas a estrenar unos calcetines, coño, yo qué sé.
Pues sí, pues claro que sí.
Esas pequeñas cosas que puedes disfrutar, que son los momentos día a día, son, ay, los que te hacen que seas siempre feliz.
Efectivamente. La felicidad de las pequeñas cosas. Es,
claro,
es la clave. Y bueno, y ya está, último comentario. ¿Cómo me gusta a mí una persona que sepa conversar, que sea interesante? Para mí eso,
sí,
es,
por supuesto.
Para mí eso es miel de romero, como dicen en, uh-huh, catalán. Venga, va, Jacinto, después de este coach mutuo que nos hemos hecho antes de lanzarnos, vamos a entrar en temas de salud y bienestar, que este espacio es para eso, básicamente. Entonces, ¿qué nos quieres explicar así para terminar la semana? Tienes barra libre y te escuchamos.
Bueno, pues como tengo barra libre, aparte de pedirnos tú y yo de vez en
lo
cuando algún
sea,
mojito, algún gin tonic o algún whiskycito, que eso ya lo haremos tranquilamente. Vamos a hablar de algo que yo creo que ya lo hemos comentado en alguna ocasión, pero que yo creo que viene bien recordarlo ahora de cara a lo que nos vamos a enfrentar, que es el aumento de las temperaturas.
Ay, sí,
y el cambio en la alimentación.
Sí, sí.
Y que es los procesos de gastroenteritis, ¿vale?
Ajá. Uh-huh.
¿Qué es la gastroenteritis? Pues es una inflamación de todo lo que es el revestimiento, de las paredes, de la mucosa, uh-huh, de todo nuestro aparato digestivo. Eso incluye el estómago, intestino delgado e intestino grueso, ¿vale?
Vale.
¿Qué puede causar esa inflamación de las paredes de nuestro aparato digestivo? Pues pueden ser virus, pueden ser bacterias, pueden ser parásitos, uh-huh, pueden ser productos químicos, pueden ser alimentos o medicamentos, ¿vale?
Vale.
¿Cómo se manifiestan? Que dirá la gente, ¿y cómo sé yo que tengo una gastroenteritis? Bueno, pues empezarás a tener diarrea, empezarás a tener cierto dolor tipo calambre a nivel del abdomen, mm, puedes llegar a tener náuseas, vómitos e incluso puedes llegar a tener fiebre, ¿vale? Mm. Decir que la mayoría de las gastroenteritis son banales, son benignas, uno se pone a dieta, se hidrata correctamente, mm, y en 2-3 días suelen evolucionar satisfactoriamente. Pero en mujeres embarazadas, en nuestros mayores, en personas que estén inmunodeprimidas, mm-hmm, en bebés o lactantes o en prematuros, pues pueden causar una deshidratación importante y ya ser un problema mayor, ¿vale?
Ajá. Uh-huh.
Entonces, si tú ves que tienes una gastroenteritis y empiezas a ver que la persona que está a tu lado, tu abuelo, tu padre, empieza a tener ciertos cambios en su estado mental, está más irritado, con menos energía,
¿sí?,
que ya la diarrea es demasiado abundante y ya lleva más de 2 días con ella.
Puede llegar a estos extremos, ¿eh?
Sí, por supuesto. O es una fiebre alta, o empieza con un color diferente de la deposición, ten en cuenta que hay situaciones de gastroenteritis como pueden ser la salmonelosis, que pueden ser muy, 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 muy importantes, sí, y muy virulentas en cuanto a su manifestación, ¿no? Entonces, sí, cuando tú veas que no va bien, consulta al médico, uh-huh, porque probablemente tenga que o ingresarte o hidratarte de otra manera o utilizar algún tipo, vaya, de medicación especial. El problema de la gastroenteritis es que tú lo que vas perdiendo por las heces, que es mucho líquido y muchos minerales, uh-huh, si la vía oral también la tienes comprometida y vomitas todo lo que intentas tomar por vía oral, no te queda otra manera que hidratar que por vía venosa o subcutánea, ¿vale? Entonces eso ya se tiene que hacer en régimen hospitalario, ¿vale? Vale. Entonces, pero mientras tanto, no, tú tienes tu diarrea, tú tomas tus líquidos específicos que hay y vas hidratándote sin mayor problema, ¿vale? Uh-huh. Entonces, decir eso, que ahora viene una época de más calor, más multiplicación de bacterias, de virus, de cambios en nuestros hábitos alimenticios y que estamos más propensos a tener este tipo de episodios. ¿Cómo podemos evitar este tipo de situaciones? Bueno, lava bien los alimentos, que vayas a ingerir crudos, vale, lava tú más la superficie donde pueda haber contaminación, lávate tú más las manos, ¿vale? Vale. Eso es muy importante. Uh-huh. Y desde el punto de vista de la complementación alimenticia, ¿cómo podemos hacerlo? Para mí dos cosas fundamentales. Una, que va a ayudar a la reparación más rápida de toda la pared, nuestro aparato digestivo, como es la aloe vera. Qué mejor que utilizar ese magnífico complemento alimenticio que tiene Marniz, que es jugo de aloe vera, uh-huh, ¿vale?
Sí.
Líquido, taponcito, rayita del 20 mililitros todos los días antes de desayunar. Y para repoblar esa flora intestinal, que seguro que cuando hay un episodio de gastroenteritis la ha barrido por completo, sea la causa que sea, pues dar ese probiótico que tiene Marnix, como es el Redutrim Pro.
Vale.
Redutrim Pro, tomarte dos capsulitas antes del desayuno y otras dos capsulitas antes de la cena, hasta la recuperación completa.
Jugo de aloe vera, uno de los productos estrella de Marnix, más el Redutrim Pro, que nos va a ayudar también a luchar, a recuperarnos de las posibles gastroenteritis que pueden llegar, como nos comenta Jacinto Valverde, con el aumento de las temperaturas y los cambios en la dieta, y por otras muchas razones. Y sobre todo, estar atentos, porque en dos o tres días estas situaciones tienen que remitir. Si se complican, pues rápidamente acudir, consultar con nuestro médico o acudir a urgencias para ver qué podemos hacer. Jugo de aloe vera, Redutrim Pro, esta es la doble fórmula de Marnix contra las gastroenteritis. I aquests productes i tots els que ens recomana Jacinto Valverde, ja sabeu que els teniu a Herbolaris per a farmàcies i farmàcies. La pàgina web és una gran idea per conèixer l'univers de Marnix, que és infinit, però sobretot, acudiu a la vostra parafarmàcia o farmàcia de confiança. Als Herbolaris també els hi trobareu i allà podeu trobar o demanar qualsevol producte natural de Marnix.
Viure en salut, amb el doctor Jacinto Valverde. Fes les teves preguntes al doctor Valverde al WhatsApp de Ràdio Estel, 663 99 30 62. 663 99 30 62.
7 minutos y la una, 7 minutos y la una. Mira, Jacinto, de las consultas que me he bajado hoy seleccionadas para proponerte, tenía una que, uh-huh, tiene bastante, creo que tiene puntos en común con lo que nos has explicado, por lo menos se refiere también a problemas digestivos, ¿vale? Es el, uh-huh, caso de Isabel, que nos escribe desde Figueras, con 65 años. Claro, ella habla de problemas de digestión y acidez, ¿vale? Uh-huh. Yo creo que es, ¿sí?, es bastante diferente. No, bueno, ahora me explicarás. Pero evidentemente también es un problema del sistema digestivo. No sé si se parece, uh-huh, mucho o poco, y si las soluciones que le podemos proponer tienen mucho o poco que ver con la que nos has hablado respecto a la gastroenteritis.
Bueno, aquí puede ser una gastritis, sí, y no tiene el componente de enteritis, ¿vale? Mm. O sea, gastritis es solo inflamación o edema de la mucosa del estómago,
vale.
¿Vale?
Vale.
Y eso se manifiesta normalmente por lo que cuenta esta oyente, por ardor de estómago, mm-hmm, que es lo que se llama pirosis.
Pirosis,
que luego puede haber o no reflujo, pero bueno, ella habla de ardor de estómago. Eso es por que hay una inflamación de la mucosa del estómago, porque a lo mejor hay mayor secreción de jugos gástricos por las circunstancias que sea. No hay el componente de diarrea por la inflamación de la pared del intestino, ¿vale? Uh-huh, vale. O sea, nos quedamos en gastritis, no en gastroenteritis.
Perfecto.
¿Vale?
Este es el matiz.
Ese es el matiz, correcto. Uh-huh. Entonces, tratamiento, hacer una dieta con alimentos que no sean ni muy picantes, ni por supuesto alcohol, ni que sean grandes transgresiones dietéticas. Utiliza más bien los alimentos ricos en leche, como son todos los derivados de la propia leche, uh-huh, quesos, yogures y demás. Uh-huh. Eso te va a tamponar un poquito los jugos gástricos. Uh-huh. No estés muchas horas en ayunas. Come varias veces al día, aunque sean pequeñas cantidades, para también tamponar los jugos gástricos.
Perfecto.
Vamos a ayudarte con el jugo de aloe vera para bajar esa inflamación de la pared del estómago.
Muy bien.
20 mililitros antes del desayuno, y vamos a ayudarte también a hacer mejor las digestiones, porque a veces es por mucho reflujo biliar, por lo que tú tienes ardor de estómago.
Sí.
Y eso lo vamos a mejorar con el Epalive.
Vale.
Epalive, líquido también, 15 mililitros disueltos en un vaso de agua. Y lo tomamos antes de comer y antes de cenar.
Pues estos son los matices que nos recalca Jacinto Valverde, en este caso entre la gastroenteritis y la gastritis, este acidez estomacal y los pequeños problemas de digestión, y la recomendación por parte de los productos de Marnis, el jugo de aloe vera, que es fantástico para muchas cosas, también para esto, y el Epalive. El Epalive, que también está pues muy bien indicado para estos casos de gastritis. Esta es la respuesta que le hemos dado a Isabel de Figueras con estos problemas estomacales que nos venían al caso de todo lo que nos explicaba también antes de pasar a los casos Jacinto. Tengo, por ejemplo, vamos a ver... Ah, mira, este también me parece curioso, digno de comentar. Pau de Vilanova y la Geltrú, de 33 años, dice que trabaja muchas horas frente al ordenador, cosa que yo aquí puedo levantar la mano también, y últimamente dice que ha notado fatiga visual y dolores de cabeza. Los dolores de cabeza compro, porque no puede pasar y pasa cuando estás muy fijo en la pantalla. Me ha llamado la atención lo de la fatiga visual, porque igual yo también la tengo y no sé detectarla, no lo sé. Yo llevo gafas. Total, él dice que ha probado con descansos regulares, que no parecen ser suficientes, y se pregunta si hay algún remedio que le podamos dar.
Sí, bueno, es lógico. Ten en cuenta que cuando tú estás muchas horas delante de una pantalla del ordenador, estás utilizando una visión de cercana y todo lo más media distancia, y eso fuerza mucho a nuestros ojos a mantener el enfoque en cortas distancias, y sobre todo la luminosidad que te entra a través del ojo también hace que trabaje mucho más tu ojo, ¿vale? Cuando tú te lo haces trabajar durante muchas horas, durante mucho tiempo y de una forma prematura, pues ese ojo se va a cansar antes y vas a llegar a la presbicia o vista cansada antes de lo que antiguamente se llegaba. Antes empezabas a tener problemas en este sentido pues a partir de los 50 y muchos años. Ahora ya empezamos a tener este tipo de problemas a los 40 y pocos años, ¿vale?
Uh-huh. Ay, ay, ay.
Y es precisamente por eso, ¿eh?
Vamos a peor.
Precisamente por eso. Vamos a peor. Entonces, vamos a ayudarle un poquito. Bueno, yo ya estoy por encima de todo eso.
Claro, tú ya lo has superado, pero ahora los que vienen...
Yo ya lo tengo superado.
Están hechos de peor calidad. ¿Qué vamos a hacer? Pues es así.
Entonces, vamos a ayudarle utilizando el efecto que tienen los antioxidantes específicos para el ojo.
Bien.
Y que hagan que su envejecimiento celular sea más lento, ¿vale? Uh-huh, uh-huh. Utilizando el efecto del arándano azul, la luteína y la zeaxantina, la vitamina B12 y el zinc, la taurina, la arginina, etcétera, etcétera, etcétera.
Bien.
Todo en un complemento alimenticio que se llama Vision Help.
Vision Help, ¿vale? Muy bien.
Vision Help. Tómate, empieza tomando una cápsula en desayuno, comida y cena de Vision Help. Luego puedes ir reduciendo progresivamente cuando te encuentres mejor, hasta dejarte una cápsula de mantenimiento. Pero puedes seguir teniendo dos o tres todo el tiempo que necesites, ¿eh?
Doncs aquest Vision Health i tots els productes que ens recomana el doctor, ja sabeu, herbolaris per a farmàcies i farmàcies. I també a la pàgina web de Marnis trobareu moltíssima informació que us vindrà la mar de bé per possibles dolències que tingueu i, si no, per empapar-vos de tots els seus productes que, doncs, són fantàstics i molt variats. Jacinto, setmana finiquitada...
Me ha gustado el programa de hoy, oye.
¿Te ha gustado?
Estoy a gusto.
A mí
sí,
también.
Me ha gustado mucho.
Hemos tratado muchos temas de ojos, hemos tratado hoy.
Sí, sí, ni que lo tuviéramos ensayado, ¿verdad?
Bueno, claro, que sepa la gente, como dicen los magos, que no nos conocíamos previamente.
No, exactamente.
Esta química es natural, es así. Jacinto, ánimo con el viernes y a disfrutar del fin de semana. Adeu, adeu. 30 segons i la veu de Júlia Julve es farà ama i senyora d'aquestes zones, d'aquesta casa, per informar-vos de tot el que passa arreu de Catalunya, d'Espanya i del món. Crec que passen cosetes amb la llei del llogater aquest. I aquestes coses ara ens ho explicarà o vés a saber. I després, darrera hora de la caravana, amb Ada Perallada, que aparcarà aquí la seva food truck, i Olma Giró, des del Museu Diocesà de Barcelona. Fins ara.